I demà mateixa i al Casal Jaume I de Vila-real tindrà lloc un cicle de conferències, la primera d'aquestes, de Vicent Grau, membre del Seminari d'Història Local i Fonts Orals de la Universitat Jaume I. I quin és el tema que es va tractar? Doncs les tres conferències dintre del cicle faran referència a la Segona República. Vicent Grau, bon dia.
Bon dia.
Bueno, contents, perquè el títol diu La Segona República a Castelló, quina memòria històrica, però ens agradaria, evidentment, que ens avançara de què anirà aquesta ponència, concretament.
Bé, a part de que serà una explicació d'algunes característiques més importants de la Segona República a Castelló, fent referència també a alguns als diferents, de les diferents comarques de que conformen el nord del País Valencià, és evident que és una part de la meva tesis doctoral
sí.
que demostra claríssimament que cal fer una memòria positiva de la República, que cal descartar totalment els mites franquistes que es van donar per a justificar el cou d'estat que va tindre com a conseqüències la Guerra Civil. És a dir, els mites són falsos. A Castelló no hi havia condicions ni de Guerra Civil ni hi havia cap motiu per a crear un col, per a fer un col d'estat. Això és un mite que es va utilitzar per a, evidentment, d'una manera, no sols justificar el col d'estat, sinó afiançar un model d'estat autoritari, injust, repressor, etc etc.
Però vostè pensa que aquesta conferència pot vindre bé en els temps que corren?
Sí,
pot ajudar?
Exactament. El passat, l'estudiar el passat, primer que tot, una de les tesis que afirmaré i que demostraré és que el present, en gran part, és conseqüència del passat. El passat està present. Per exemple, en la memòria col·lectiva, en l'imaginari col·lectiu, encara està aquell mite de que la República va ser un fracàs, de que va donar lloc a la Guerra Civil. Això és mentida. La República no va fracassar. La van matar. I la va matar els interessos particulars de la plutocràcia. Per tant, tot això hi ha que demostrar-ho i aclarir-ho perquè necessitem tot. Sí, això no vol dir que la República no tinguera errors, no tinguera equivocacions. Per tant, el que cal fer és arreplegar lo positiu de la Segona República, que encara hi ha moltes coses que no s'estan complint.
Què és lo positiu de la Segona República?
Exactament.
Què és?
Lo positiu de la Segona República.
Però què és, Vicent?
En primer lloc, per exemple, anem a dir algunes coses,
sí.
Per exemple, les dones encara no tenien dret ni siquiera a poder votar. És a dir, era un sufragi universal masculí. Universal masculí, podien votar els homes, però no les dones. Per exemple, la República no sols es donava el dret al sufragi, tal com s'explica a través de la participació de Clara Campoamor, sinó que, a més, es va donar els drets civils, és a dir, dret al treball en igualtat de condicions, etcètera. Dret al divorci, etcètera. Però no sols això és la reforma que va portar positiva de la Segona República. Va portar tota una reforma laboral, que quasi era una revolució, que va millorar l'estat de vida, la qualitat de vida dels treballadors, de les treballadores, de totes les classes populars. Però això anava reduint els interessos d'una part de l'alta burguesia, de l'aristocràcia, i d'una part de la jerarquia eclesiàstica, que d'alguna manera reduïa els privilegis de la jerarquia. I això va fer que a poc pues, se farà com una espècie de col d'estat, que en el fons és una reacció de classe contra les classes populars.
I pensa vostè, Vicent, que aquesta pot ser una de les fórmules o de les solucions per a combatre aquesta crisi i per acabar en tots aquests temes, entre d'altres, per exemple, de corrupció?
Jo crec que sí, perquè en part cal tindre present que el model republicà d'esquerres, el republicanisme d'esquerres, representat per Francesc Casasala i per Gaeta Huguet, era un republicanisme que ara està superactualitzat, és a dir, que es basava en la tercera via. Ni comunisme, ni feixisme, sinó una democràcia radical, participativa, que arribara a ser tan justa a través d'unes reformes i dels serveis públics, que era un principi d'igualtat d'oportunitats, que fos una societat de treballadors de totes les classes. És a dir, que no existiran grans diferències de classe. Per això, a través de reformes i a través d'unes polítiques de l'Estat que permeten que la societat es convertira en una societat de xicotets i mitjans propietaris, però no de lobbies de grans empreses opressores.
Però aleshores, si va ser tan positiva per a vostè, per què pensa que se va acabar?
Per diverses raons. Una, perquè els militars, la reforma militar que va fer Azaña va molestar un sector important de l'exèrcit, perquè es llevava els privilegis, es llevava el poder que tenien de pegar un gol d'estat. Històricament havien pegat molts ja, de pegar un gol d'estat quan no estaven d'acord. És a dir, la subordinació al poder civil, el jurament de subordinació i d'obediència al poder civil, és a dir, a la sobirania popular. Sí. Tot això va molestar una part important de l'exèrcit, però és que també hi havia una gran part important de l'exèrcit, de la Iglesia, que estava descontenta en aquesta separació entre Iglesia i Estat.
Sí.
Tot això va crear una sèrie de descontents que al final van pegar un cop d'Estat, però el que buscaven precisament és aconseguir que el Front Popular no aplicara les reformes que tenien al seu programa. Per tant, era una reacció de classe, és a dir, la lluita de classe és una part important per explicar per què peguen un cop d'estat.
Sap vostè que en aquests moments, que en l'actualitat, degut a que la monarquia pareix que es vagi deteriorant per el seu propi pes, no? És moltíssima la gent, no?, que aposta per una república o que la exigís, que la demana. Aleshores sí que pot ser, no?, un bon tema per a tractar.
Clar, és un moment molt conjunturalment molt positiu, perquè resulta que el cap d'estat actual és el rei i que, a més, és comandant en cap de l'exèrcit. Això, aquests poders no estan fora de la sobirania popular. Sí. I en una democràcia, els poders aixòs han d'estar en la sobirania popular. Ha de ser el poble que tria el cap d'estat. Per tant, és un moment oportú, és una conjuntura necessària, és donar-li una alternativa al poble perquè confie en una autèntica democràcia, que és el sistema millor per a poder governar-nos i conviure pacíficament en pau i en justícia.
I no pensa vostè que encara que hi haguera república, igual hi hauria corrupció, igual hi hauria retalls per a certa gent, igual no hi hauria igualtat?
Si pensem en el model republicà que representava Fernando Gasset, que era de centre o de centre-dreta, és possible. Però un republicanisme participatiu que dote al poble de mecanismes d'intervenció popular, per exemple, poder practicar un referèndum i tirar fora el polític corrupte, corrupte o que faci una gestió negativa, que és negativa en la societat. Poder mecanismes de participació directa...
Més i més... Més seguits, no? Vol dir també, no de cada 4 anys. Més seguits.
Exacte. El que representava cada 4 anys és Fernando Gasset. Però nosaltres hem de valorar també l'altre model de republicanisme, els altres republicanismes que són participatius i dotar a la societat. Ells diuen que la millor manera d'evitar el cop d'estat, és a dir, d'evitar exables i d'evitar que hi hagi corrupció, és armant el poble de mecanismes de participació i d'un associacionisme civil que realment faça que el poder real, el poder de controlar la gestió pública, la tinga les classes populars del poble.
Per tant, és un tema... És un tema que Vicent, que pot interessar, no?, als ciutadans de la província, i per què no aprofitar, què és el que els vol transmetre en la seva ponència de demà?
Pues mira, jo voldria diverses coses. Una, que concretament en les Terres de Castelló el discurs republicà va fer molt de bé, els pobles encara estaven en mans dels pacics, per tant, si en aquell moment el discurs republicà va armar el poble de participació per a superar la dominació dels cacics en els pobles, ara, en el moment actual, el model republicà d'esquerres, que representa aquesta democratització inclús de les empreses, és una alternativa vàlida que cal completar, però que és en aquest moment una forma de donar-li idees al poble per a participar més en la política. Perquè si no se participa en la política, te la fan, la política.
Ja.
Precisament els corruptes.
Però clar, realment no està en mans dels ciutadans, no? El decidir si n'hi ha república o monarquia o què hi ha. O sí.
En este moment és evident que el poble necessita mecanismes per poder controlar aquesta gestió pública. Mecanismes de participació, mecanismes com la iniciativa popular, però si ens quedem en una iniciativa popular de replegar firmes, però després la decisió la té simplement el que té la majoria
absoluta.
El que es tracta és de poder, a través d'una replega d'un tant per cent de signatures, poder plantejar un referèndum que obligui d'obligat compliment, per exemple, si seria un mecanisme més contundent i més de democràcia directa que tornaria a la sobirania popular el poder, que això és el que cal, aquest tipus de mecanismes de participació i d'iniciativa del poble són els que cal, que cal defensar perquè realment torni la il·lusió en la democràcia i en les institucions al poble.
Doncs aquests temes seran els que es tractaran en aquesta xerrada que tindrà lloc demà mateix a les 7:30 al casal Jaume I de Vila-real. Si us avellís, per què no passar una bona estoneta, per cert, que suposa que també n'hi haurà algun temps dedicat a les preguntes o als comentaris, no, Vicent?
Evidentment. O sigui, jo...
És enriquidor.
Exactament. Jo considero que s'ha de fer, que faré una intervenció de mitja hora o 20 minuts, però crec que l'important és el debat que podem fer a través de, per exemple, comentaris, inclús d'alguns textos del discurs republicà, que en aquest moment torna a ser vàlid, torna a ser necessari.
Doncs teniu una cita demà mateix a les 7:30 al casal Jaume I. Esperem que vagi moltíssima gent. Vicent, moltes gràcies per haver-nos acompanyat.
Gràcies a vosaltres.